I quan se separen, ella escriu un llibre de memòries que hi explica coses, clar, de la seva vida privada i íntima, i explica que havia tingut aventures ella amb Richard Burton i Yul Brynner. A Philip Roth no li fa gens de gràcia aquest llibre.
Es va sentir...
I aleshores, doncs, resulta que es vol venjar i amb la novel·la que fa, fa una novel·la que es diu Em vaig casar amb una comunista, on apareix una actriu que escriu justament un llibre que destrossa la vida del seu marit, que és un professor de llengua anglesa. Bé, coses aquestes, coses de la vida privada. Totes aquestes coses demostren que la vida real dels escriptors sovint no està molt allunyada, a vegades...
De la realitat.
De la ficció que ells han creat, o que creen. Com hem dit, Philip Roth va morir el 22 de maig passat a Nova York, a l'edat de 85 anys. La causa va ser una insuficiència cardíaca. I nosaltres li direm adeu en aquest Cinema a la Xarxa que li hem dedicat, escoltant, tornant al començament. Hem començat escoltant una cosa de Goodbye Columbus i ara escoltarem la cançó de la pel·lícula Goodbye Columbus, que té el mateix títol de la pel·lícula, que podríem dir nosaltres per acomiadar aquest espai de Philip Roth, Goodbye, Mr. Roth.
Fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Aquesta cançó que sempre serveix per posar el comiat a la secció, la que ens ha portat Víctor Alexandre, sobre avui que ha parlat sobre l'escriptor Philip Roth i la seva relació amb el cinema. Doncs bé, hem arribat al punt de les 12, passen 2 minuts i és aquell moment que ja acabem, acomiadem ja la primera hora i li diem hola a la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, doncs comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho farem amb aquestes dues seccions, la primera, l'abans de l'informatiu, i després el concurs. Amb l'abans de l'informatiu, que ens el farà la Berta, i també ens ajudarà amb el concurs, per avui donar a conèixer quin és el guanyador de la pizza del Pizza Pazza. Com cada divendres, sortegem una pizza per emportar entre tots els que ens heu estat trucant, i recordem, sempre hi ha una excepció que després ja ho explicarem. El que farem ara, doncs, és donar la benvinguda a la Berta. Berta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Molt bé, doncs a la una tenim informatiu.
Sí.
L'últim que te toca fer.
L'últim que em toca, fer, el primer del mes de juny.
Sí, senyora, molt bé. Aquesta setmana, doncs, que la començàvem al maig i l'acabarem el mes de juny.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
El primer de juny, quines notícies
tenen? El primer de juny, què parlarem? De les obres del carrer Enric Serra. Perquè avui s'acaben. I avui, a última hora de la tarda o demà al matí, s'obrirà el carrer al trànsit. I també entraran en funcionament el nou sistema d'aparcaments. Aquell sistema per només 10 minuts amb el llumet. I ara s'estaven retirant les línies aèries de serveis i s'estan soterrant.
Això també està bé.
Que
canvia un xic el panorama, perquè hi ha carrers que mires amunt...
I veus més línies que cel.
Que cel, exacte. Sí, el que t'anava a dir. No, sí. Ni el cel.
Sí. Què més? Parlarem de la trobada que es va fer ahir de veïns del nucli antic.
Ah.
Si recordeu que vam dir que es feia a la plaça de l'Ajuntament, convocada la trobada del Pla de Barris, amb l'objectiu de millorar la convivència i el bon veïnatge. Doncs us explicarem com va anar aquesta trobada. Què més? Parlarem de les jornades gastronòmiques de la Sèpia, perquè comencen avui.
Sí, senyora.
1 de juny.
1 de juny.
I s'acaben el 30.
Mira, fa un any també.
Fa un any també, però fa un any van durar 15 dies. Mm-hmm. Fa un any, que eren les primeres jornades, van durar 15 dies i només hi participaven restaurants de l'Escala. Sí. Aquest any duren un mes i també hi participen restaurants de l'Estartit.
Estartit i Estartit i Tarruella, crec, no?
Sí, Estartit i Tarruella. Bé, ells diuen, quan van fer la presentació de les jornades,
però
van,
que en el programa hi són els dos
van indicar molt l'Estartit. Bé, és clar, que l'Estartit forma part de Tarruella.
Ja, ja, sempre ho dic, que hi ha Tarruella de mar i l'Estartit de dalt.
És una unitat descentralitzada, no?
Sí, 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 sí.
No sé com es diu. Sí, no sé si es diu així.
Sí, unitat, una UMD.
Sí, unitat municipal descentralitzada, no? Sí. Però forma part de Tarruella. Ells ho van dir... Jo dic, jo hi vaig en aquella roda de premsa i van explicar això, restaurants de l'Estartit. No sé si és que tots són de costa, diguéssim. No ho sé, no m'ho mira la llista.
Hi ha més restaurants a l'Estartit que pas a Tarruella. Ja.
Segurament.
Bàsic.
Bé, molt bé, doncs això, què més? O sigui, que si voleu anar a fer un menú de la Sèpia, ja hi podeu anar. Quina hora és? La una?
La una?
No, les 12 són...
Un arròs en sèpies...
Les 12, que... doncs ja hi podeu anar.
Un arròs en què hagi un sèpies, doncs el
home, farem. Home, però si mires el tríptic de menús, hi han moltes opcions, no només arròs en sèpia.
Una sèpia així, amb alioli... Ai, amb alioli...
Hi ha creacions molt innovadores i molt gustoses,
sí? És que jo soc clàssic amb la sèpia. Soc més clàssic. Un arròs en sèpia, una sèpia amb all i julivert, a la planxa...
Tens 23 restaurants. Per tant, si volguessis, dura un mes, pots anar cada dia a un restaurant.
I menjar sèpia.
I menjar.
Vols dir que no l'acabaria avorrint, la
no,
sèpia?
No, perquè te l'oferiran amb diferents guarnicions i maneres de cuinar i tot. Jo crec que no l'avorriries, no? Si t'ho regalen, segur que diries que no.
I tant, i tant. Hasta m'agradaria fer tal com es fa una ruta de la tapa, l'anxova, una ruta de la tapa...
Que si et regalessin durant tot aquest mes cada dia un restaurant a menjar el menú de la sèpia. Jo no dic que no,
No, i tant que no.
Jo no dic que no.
I el que te deia, també estaria bé, doncs, proposar-me'ls. Aquí a la Higuera sempre hem fet idees.
Sí,
no se n'han complert mai cap.
No.
Ja de l'època que fèiem juntament amb en Josep, teníem ja per fer un catàleg. Doncs també, aviam, una ruta de la tapa de la sèpia. Aviam què es pot fer amb la sèpia amb tapa. No estaria malament.
Però ja fan les jornades. Ves això, la tapa de l'anxova, hi ha unes jornades gastronòmiques de l'anxova.
Però és allò que dic que no tothom potser li va de fer menús i tot això, però bueno, aviam que amb tapa, que és més passable, per dir, uita, aviam, aquí els diferents restaurants que s'han inventat amb la sèpia com a tapa.
Home, el menú de la sèpia ja fan entrants originals i diferents amb la sèpia, i n'hi ha que són formats tapa, n'hi ha que és diferent, més un plat de primer, però segur que es podria fer una tapa.
I tant. Estem en unes èpoques que venen aquestes. Recordem, aquí tenim les jornades de la cuina del Suquet, ara la sèpia, i està bé que vagin vinguent aquestes jornades, amb la gastronomia com a protagonista.
No deixa de ser amb la gastronomia com a protagonisme, i en aquest cas... amb un producte de quilòmetre zero i de proximitat, on es reivindica el producte de casa. També es busca, doncs, que els pescadors d'aquí puguin sobreviure, perquè es troben amb el problema que no poden competir a nivell de preu i moltes vegades no haurien de tenir moltes més captures perquè els hi paguessin el mateix preu que guanyen els altres, diguéssim, no? Ara m'he explicat fatal, però vull dir que haurien de capturar molt per poder arribar als mateixos guanys que un altre perquè pel preu que es paga. Llavors ells el que diuen és, home, pagueu-nos un millor i sense haver de fer ni jornades maratonianes ni fer malbé el medi ambient, potser tots viurem millor. Que tot ve del projecte Sèpia, recordem-ho, en aquest cas, en el cas de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Va ser una bona iniciativa que ha anat continuant i ara que ha continuat amb aquestes jornades, i ojalà hi haguessin més jornades de més coses, que sigui del peix de roca, que sigui de la sardina, sí.
Altres municipis es fan, eh? Sí. La jornada de la gamba, sí. De l'escamarlà... El peix de roca em sona que també es fa.
El peix de roca, penso, no sé si se'l feien a Begur.
Que no deixa de ser això, una manera de promocionar el producte de casa, a la vegada que ofereixes un producte turístic.
No, no, està bé, és una bona iniciativa.
Sí.
Molt bé.
Doncs, l'agenda cultural i el temps.
Perfecte.
Completaran l'informatiu d'avui.
El temps ens esperen pluges, eh?
Sí, sobretot diumenge.
Diumenge no tinguis manera de... No, allò, pensament d'anar a la platja, allò de canviar el color de la pell, perquè no canviaràs.
No, l'únic que diumenge aquí a l'Escala hi ha festa grossa, la festa de l'Aplec.
Sí, que és veritat.
Llavors, en el cas de mal temps, es traslladarà a la sala polivalent. El que passa que abans ens ha trucat en Jordi Gallegos, el president de l'agrupació sardanista Bixaixo, que ens ha dit que veient que pinten bastos, segurament ja es farà directament a la sala polivalent. Que la gent estigui molt al cas per això, perquè, és clar, el que no faran és muntar-ho a Plaça Catalunya i en mig matí haver de desmuntar de pressa i anar cap allà, no?
De fet, alguna plec ja s'ha fet, no a la sala polivalent, sinó a l'època que no hi havia sala polivalent, els havia fet el pavelló, els havia passat alguna vegada això de pluja i haver de traslladar. Sí. Esperem, almenys que aguanti, com a mínim, o sigui el dematí o tarda, que aguanti.
En Sergi diu que no, eh?
No,
ja i si quan en Sergi diu que no, normalment l'encerta, eh?
Malament.
Sí.
Pinten bastos.
Pinten bastos, sí.
No sé de què ve aquesta expressió, però mira...
Pinten bastos, deu tenir alguna cosa a poder amb les cartes, no? Això Com es diu? Pàmies, no?
En Víctor Pàmies
ens hauria d'explicar...
Ja miraré si la té, aquesta de pinten bastos.
Pinten bastos.
Avui ens ha parlat de Can 60.
Sí, jo no ho sabia, eh? Ho he trobat molt interessant, Can 60.
Sí, no, aquest home és un especialista en el refranyer i en les frases populars, i bé, t'ho explica.
Si no, li farem una petició personal. Sí, sí. Què vol dir pinten bastos?
Miraré si ho té, perquè quan tenim tot un arxiu, aviam si ho té aquest de pinten bastos. Sí. Molt bé, Berta, aparquem la carpeta informativa, que ja l'obrirem a la una,
sí.
I ara anem a la del concurs.
Molt bé.
I avui és divendres, i avui aquí a casa,
a casa nostra, a la ràdio L'Escala...
És el Dia Mundial de la Pizza.
És el Dia Internacional de la Pizza. Exacte. Recordem que ja vam donar el número, el dècim de la
loteria, sí.
De l'anxova milionària.
Correcte.
I que va tocar la Dolors Lloberes, que tenia el número 4. Per tant, tenim de l'1 al 9, perquè després hi va haver una trucada més, de l'1 al 9 menys el 4, que l'hem de descartar.
Vol dir que si sortís el 4, tornaríem a sortejar.
Exacte.
Molt bé, doncs tenim tot en sèrie de números. Recordem que és la pizza per gentilesa de Pizza Pazza. Tu, si vas als Riells, deixa't emportar per l'olor que t'aportarà el Pizza Pazza. Si passeges per l'olor, és que t'hi porta. Sents una flaire que... Ostres, quin olor de pizza. Oi que m'ha bé ara. I te vas al Pizza Pazza perquè l'olor del Pizza Pazza la sent ja com ja estàs arribant a la rotonda. I t'hi porta. Són unes pizzas d'aquelles...
Amb els ulls tancats.
Sí, amb els
ulls clucs.
Clucs, sí.
Podries anar-hi.
I és una pizza per emportar, per gentilesa d'aquesta pizzeria Pizza Pazza, que són aquestes pizzas...
Una cosa.
Els has de provar.
Sense paraules.
Els has de provar perquè no es pot explicar. L'has de provar. I després ja m'ho diràs. Molt bé. Tenim tota una sèrie de números.
De l'1 al 9.
De l'1 al 9. Jo me vaig a buscar el nostre...
Com hem dit, si surt el número 4 i tornem.
Tenim aquí el tenim.
El nostre bombo particular de números,
sí.
Que és electrònic,
és
digital,
sí.
Ja no hi ha boles.
És AUG Web, sempre ho diguem, per si algú ho vol comprovar. I poso del número 1 fins
el número
9. I si sortís el 4, que mira, que encara el tinguen aquí, que no l'he tret, perquè queda l'últim número sempre queda, i com me diguis, jo rodo't.
Doncs prou.
Prou. I mira, el número 7.
El número 7, un moment, que mirem, és la Francisca Callol.
Doncs mira. Francisca Callol ja sap que té una pizza per venir...
Ha de venir aquí a recollir, que li donarem el val. Perquè el pugui entregar a la pizzeria.
Molt bé, doncs, Francisca...
Felicitats, t'ha tocat la pizza.
Molt bé. Berta, a tu ja saps el que te toca.
Sí, no? Continuar treballant.
La pizza no, però...
No, continuar treballant,
anar allà i continuar preparant l'informatiu. Berta, moltes gràcies.
A tu.
I ens veiem a la una.
Fins
ens escoltem,
després.
Més ben dit.
I tant.
Molt bé, doncs ja hem donat la pizza, també van donar el número, s'han acabat per aquesta setmana. Ja sabeu que la setmana que ve en tindrem més i ja, com que tindrem aquí la vela entre nosaltres, doncs ja tindrem aquests números que podem donar en directe, allò que aprofitarem doncs, mentre acabem de fer l'abans de l'informatiu i anar ja a les altres seccions i parlar d'aquest concurs, doncs sempre aprofitar que si algú truca, doncs fer l'entrar en directe. Molt bé. 12-14 minuts, continuem aquí Matins en Xarxa. És que no hem posat cap cançó, no hem fet cap glob i, esclar, ja comencem a tenir la boca musical seca. I què passava avui? Doncs que teníem l'Alanis Morissette, que avui fa anys, aquesta cantant que fa 44 anys, i bo seria escoltar una cançó, una cançó de l'Alanis, com aquesta que porta per títol Irònic.
An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
L'Alanis Morissette, amb aquest irònic, una de les cançons més conegudes d'aquesta cantant americana. Bé, doncs continuem Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera, i el divendres, personalment, a mi és un dels dies que m'agrada poder presentar aquesta secció. aquests arxius sonors dels sí, arxius sonors de la nostra hemeroteca i oferir aquests aquestes entrevistes que feia Jordi Piqué al principi de el torna a tocar Sam, aquestes veus de gent que alguns dels que hem escoltat no hi són i que doncs, ens agrada recordar-los i allò que tancant els ulls segurament veurem la cara, veiem doncs, com era ell, com es movia, com parlava, tot això. I avui el protagonista és Llucià Carbó, que ens explica com era la música de la seva joventut, dels anys 60, dels anys 50, més ben dit, i moltes més coses de la seva vida, punts biogràfics de la seva vida. Doncs avui escoltem a moments pel record Llucià Carbó.
El nostre convidat d'avui és en Llucià Carbó. El seu nom ho diu tot. Sens falta, hem de parlar de música. De la música de l'època, d'aquests anys 50. Bona nit, Llucià.
Bona nit.
Primer, voldria saber, quin any vas venir a l'Escala?
Doncs vaig venir l'any 50.
L'any 50, tot sol?
Sí. Vaig venir sol, però de fet, si vols que digui la veritat, tenia un company i van venir tots dos cap aquí. Però primer va venir ell. Sí. I llavors va buscar feina aquí.
Sí, sí.
I vaig quedar aquí.
Però quin va ser el motiu de venir a l'Escala? En busca de feina o l'aventura?
No, l'aventura. L'aventura va ser una cosa de joves, de 19 anys, anem a Catalunya a treballar.
I cap aquí.
I van venir cap aquí. Oh. I aquí em vaig quedar.
Com ho hem dit, parlarem de música, per tant, hem d'anar-hi de dret. Quan vas venir ja cantaves, eres aficionat a la cançó?
Això sí, tota la vida.
Tota la vida.
Tota la vida ja, de petit
sí,
ja.
Sí. El teu amic també cantava?
Sí, cantàvem. I per cert, que quan fèiem ball a Pequín, doncs en Sunyer i en Titus
sí.
Ens van fer cantar un dia
que hi havia ball.
Hi havia ball.
Sí, sí.
I la gent els hi va agradar molt, i llavors, doncs, en Sunyer, cada diumenge m'ho deixava entrar de franc.
O sigui, no vareu cobrar, no. Però us vareu guanyar l'entrada.
Sí. Llavors, aquell temps, sí.
Molt bé. Quin tipus de cançons cantàvem aquell noi?
Llavors cantàvem mexicanes, i algun bolero cantàvem, però sí. Però ja no me'n recordo.
En recordes alguna d'aquestes mexicanes, així que...
No sé si...
Per exemple, l'Entre Copa i Copa, em sembla que m'havies dit.
Entre
ja, provem-lo a veure si surt.
És que m'ha semblat molt això. Vols que t'ho digui?
Què feia, més o menys?
I entre copa i copa se acabó mi vida. Jo me'n recordo, tu ja
sí,
me'n recordo.
Sí, costa recordar la lletra. La llàstima és el que han dit. Si algú tingués algun cancionero d'aquells... d'aquella època, aleshores amb la lletra podries...
Sí, i tant.
Sí, llavors,
i tant, no tinc amb la lletra, és que m'he solvit.
I del Jalisco, què me'n dius del Jalisco?
Home, aquella...
A veure, provem-la, aquesta. Jo no vull provar-ho perquè tinc mala veu i no ho filmo. Perquè més o menys la lletra... Ay, Jalisco, no te rajes, vinga.
Ay, Jalisco, 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 que tienes tu novia y en Guadalajara. Muchachas bonitas, la perla más blanca de todo Jalisco y de Guadalajara.
Molt bé, no el deixem cantar més perquè no fos que ens el trobessin de l'estudi i li fessin un contracte. Un pas doble?
Sí, pas dobles i coses d'aquestes que cantava sí, llavors.
Va, de fet l'únic...
Jo no, la veritat, no, és que no me'n recordo.
L'únic tipus de música que hi havia aquell temps era això.
Sí.
No cantava pas al Guadalajara?
També cantàvem aquesta, eh?
Provem-la una mica, vinga.
Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó, me desatuna, me dejó. Me desatuna, me dejó. Me desatuna, que pidió...
Ja n'hi ha prou. És més del que volia. Molt bé, deixem les serenates. Havíeu anat alguna vegada amb algun bar, alguna taverna d'aquí a l'Escala?
Sí, home, hi anàvem.
A on anàveu?
Anàvem a Can Xalet.
Can Xalet, on era Can Xalet?
Can Xalet era allà a Carles Botigues, allà a Cantacis ara.
Cantacis ara, Can Xalet. Allà... De qui era aquest bar?
El propietari.
El propietari no sé, jo no me'n recordo que hi havia enxalet.
El propietari
allà.
O qui?
Era enxalet. Enxalet què? El portava
sí,
ell?
Sí, no, però vull dir, de quina casa era?
Ah, no sé, a part d'aquí, ja això que me'n recordo. Això sí que no,
no era en Fajula, em sembla?
Ah, no, en Fajula. Ell era un germà d'en Fajula.
O era un germà d'en Fajula.
Era un germà d'en Fajula, eh?
Sé que em sonava pel cap sí. De que...
No, era un germà d'en Fajula. I allà, doncs, ja me'n recordo que a la taverna aquella hi havia un sòcol, diguéssim, de rajoles,
sí.
Tot voltant de... amb flors, era molt bonic, era sí, una taverna sí. Molt bonica.
A Can Panxo o a Can Trenta?
Tu diràs, a Can Trenta. Llavors, allà... Allà
qui cantava allà?
Allà cantava el Lill, cantava en Damià, cantava en Rosat i tota aquesta colla, jo els he conegut encara, eh? Jo els he conegut i a més, aquestes cançons que cantaven ells, les han cantat després nosaltres.
Ah, després de fer més tard, com ara ho feia els grups aquests. Molt bé. I recordes alguna de cançó d'aquella època? De cançó de taverna o sardana?
A sardana sí, que, perquè cantaven sardanes, cantaven...
Aquí mexicanes i així no tant, poder, no?
No, el que es tocava era per una altra veu que tenien 30.
Sí, sí.
I cantava... No te puedo querer porque no siento lo que yo siento...
Sí, aquestes cançons d'aquella època. Llavors cantava dintre i se sentien des de fora, potser, no?
Sí, exacte. De fora, se sentia. I llavors també cantaven aquestes cançons i cantaven sardanes.
I
que això ho hem après, ja t'ho dic, ho hem après ara amb el grup que vam fer després. I hi havia una sardana que és molt maca, perquè té unes... Estan boniques les paraules que diu.
Què fa aquesta? Com se titula? Primer diguem el títol.
La cançó dels pastors.
Cançó dels pastors.
Perquè llavors fa així, ja, si me'n recordo. Ja m'espera't. Ja.
Fem memòria. Si no, anem per un altre i llavors quan vingui la memòria la cantarem. Us asseguro que fa un moment me l'ha cantada.
Sí, que tinc 40.000 vegades. Espera't.
Abans de començar...
Espera't, ja. Ah, bueno, sí, ja me'n recordo. Nostres cors sempre tendres i verges, com els aires que besen les flors, són les urnes aquelles que guarden la puresa dels nostres amors. Som nosaltres l'esprit d'una terra que treballa i estima i m'afan. Som els fills d'una raça valenta que no ha mort ni podrà morir mai.
Molt bé.
Mm.
I de cançó de taverna, recordes alguna?
Perdó. La taverna és...
La pàtria?
Ah, també, llavors també cantava la pàtria.
Ja, un parell d'estrofes de la pàtria, vinga.
Baix l'ombra centenària d'una alzina, el poderós impuls d'un baf de glòria.
Molt bé. I després me diu que no se'n recorda. És modest, en Llucià.
No, no, i tant.
Deixem ara les tavernes i el bar, i més tard amb qui vas formar un conjunt o una colla d'amics que fèieu cantades?
Sí, el que t'explicava llavors és que havien cantat amb aquell xicot, allà a Pequín.
Sí.
Doncs, esclar, la gent... Ens vam conèixer molt i vam seguir molta amistat, m'entens, amb la gent del poble, perquè l'Escala és un poble que és un poble molt simpàtic i la gent... Doncs,
gràcies.
El que ve aquí, quasi segur que no
es queda. No se'n va.
No se'n va. I llavors, esclar, me vaig ser amics, vam parlar si volia fer un quartet, que era en Pere Gardella.
Per Agustí, més conegut.
Per Agustí, en Simeón.
Simeón.
El teu pare, en aquell Piqué,
sí.
El teu pare.
I tu, exacte.
I llavors vam fer, doncs, aquest quartet i cantàvem...
On t'anàveu a cantar? On t'ensejàveu?
Ui, les vegades allà. Anàvem a ensejar allà a Can Piqué, que era el teu pare,
sí.
Allà que era fer de sastre, ell era sastre. I allà passàvem moltes ballades allà ensejant. I llavors, esclar, vam cantar unes quantes cançonetes, vam aprendre unes cançonetes del trio Cinco Latinos.
Cinco Latinos,
i teu pare, doncs, feia aquests cantàbils i tot allò, que era molt bonic.
Però l'actuació principal on te la feio després, després dels assajos?
Els assajos?
No, l'actuació. Llavors quan actuava de cara al públic...
Bé, sí, llavors, esclar, és que llavors a Can Sureta es feia, teatre.
Sí.
I...
Calareu.
A Calareu.
Que en coneixíem.
I llavors, esclar, quan se feia, per exemple, el bord, o l'amor venia en taxi...
Sí.
Eh?
Després de l'obra...
I llavors la porteria... Aquesta porteria vaig actuar jo, també.
Ah, també?
Sí.
O sigui, a part de cantant, és actor de teatre. Quin paper feies?
I llavors, en aquella obra, va sortir Isabel Tolmo.
Sí, és Anglaterra, no?
David de Pallet, Isabel Moriscot, en Josep Bruguera.
En Salvat.
En Salvat.
Sí, sí.
I jo, Llucia Carbó, en Ser Millor Català, Ramon Palau, i Joaquim Simón.
Sí, sí, recordo, encara. I després de l'obra, què?
Llavors, quan, després de l'obra, doncs fèiem un fi de festa.
I qui actuava?
I llavors,
recordes algú que actuava en aquella època?
Sí, home, i tant, no recordo. Doncs llavors fèiem el quartet toquet que t'explicava, sí. El teu pare, i sí, nosaltres sí. Cantàvem aquestes cançonetes que te deia. I llavors hi havia en Albert Callol, en Fernando Sureda, en Josep Labolí,
en Josep Abolí, que tocava l'harmònica, em sembla, sí. Si no recordo malament.
I Joan Gardella, que era en
mariachi, el que has conegut sempre per en mariachi.
En mariachi.
Que era el rei de les mañanites.
Sí, sí. I llavors fèiem aquest fi de festa, eh?
Ah,
i llavors quedava la vetllada dels complets.
Arrodonida.
Sí, arrodonida, sí. Això
ho dic. Recordes alguna cançó d'aquest fi de festa?
D'aquest fi de festa? Sí, fèiem una... Que a tu pare li agradava molt, a tu pare. El teu pare, bueno, a nosaltres també, ens agradava molt. I ara sí me'n recordaré.
Com se'n diu, la cançó?
Recordo si fa creir.
Ah.
Recordo si fa creir.
Sí, sí.
Penso que feia 6 anys, si me'n recordo. Perdó. Y una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías de guaraní.
Molt bé. Sí, home, llavors continuava,
així,
no?
Continuava, sí.
Llavors n'hi havia una altra, que jo també l'havia sentit molt sovint, aquella l'Ave Mariano Morro. La recordes, aquesta?
Aquesta, esclar, és perquè aquestes són cançons que són baixes per mi, perquè es comença molt baix.
Molt entens? Baix, sí.
I... Hay un río, un monte de chocitas pequeñitas, y es el moro de los negros la mansión. Y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla da cobijo para rezar. Pero se vive cerca del cielo y sin piedad.
Etcètera, etcètera, etcètera. M'has parlat de mariachi. Mariachi sé que era el rei de les mañanites.
Les mañanites?
Recordes un tros de les mañanites?
No, el mariachi era el rei de Louis Armstrong.
De Louis Armstrong, sí que és veritat que ho havia fet. Però jo l'havia sentit a cantar diverses vegades les mañanites.
Sí, doncs,
ara què fan les mañanites?
Les mañanites... Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, inspiradas y bonitas que las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajaritos cantan. I amb la... Ja, no me'n recordo, no me'n recordo més.
Sí, llavors continua.
No recordo, ja me'n recordo.
Recordes més coses d'aquell temps dels primers anys de sent aquí de cantar?
Home.
Perquè després de...
Home, hi ha moltes coses, m'entens? Sí. Esclar, que me'n recordo. Jo quan treballava... Perquè jo treballava al Mascremat, no sé si ho he dit.
No ho has dit, digue-ho, explica. Els treballaves al Mascremat.
Jo quan vaig venir aquí vaig anar a treballar al Mascremat.
Sí, sí. A l'arròs, potser?
No, vaig venir dret al març, de mosso, sí, sí. Que deien allò, sí, de mosso. Sí. I llavors, doncs, jo venia aquí a Ferrar, o Cavalls, aquí a Can Centena.
Sí, sí.
Can Centena, allà
sí,
al carrer, allà dalt, al costat de Can... El Fideuè que tenia...
El carrer de Gràcia.
Sí, el carrer de Gràcia que tenia, sí. El Fideuè tenia la panaderia allà.
Sí, sí.
Al costat, que ara tot és a terra, això.
Sí, sí.
Tot és a terra. Sí, sí. I venia el cavall i tot el camí cantant. Entens? Sempre estava cantant, jo.
I l'escala et va agradar?
Molt, molt. Jo em va agradar... La gent d'aquí a l'escala m'agrada molt i...
I ja t'hi vas quedar.
I l'altre xicot va marxar, veus? Se va a casa.
No, ha...
Sí, vaig veure... Ja fa temps, ara, que...
Doncs li podies haver dit, mira, vas fer un mal fet de marxar. Si haguessis quedat aquí, haguessis estat feliç tota la vida i cantant tota la vida. Potser allà on t'ha anat, potser també ho ha fet. Bé, doncs, gràcies a en Llucià Carbó, que ens ha fet passar una estona agradable, però hem de quedar amb ell en un altre dia per continuar la història, perquè l'hem plegat que devia ser... al finals dels 60, que devia ser això, aquestes sí, actuacions aquestes... o principis dels 60. Sí, i ara, com que estem fent els 50, doncs llavors continuarem la història i parlarem dels grups, de les cantades i de lo que ha fet després.
Aquestes obres que t'he dit, que deia, sí. Doncs eren de l'any 60,
l'any 61.
Eh?
O sigui, hem fet un...
El Bord, llavors ens venien taxi,
sí, sí.
La Dolors Gardella, que llavors... Mira, la Dolors Gardella es van enamorar... En Pere Tirites, llavors.
Fent l'amor venint d'àxia. Sí, sí. Em recordo també. Bé, doncs gràcies, Llucià, i fins una altra, que tornarem... No continuem parlant amb ell de tot aquest historial musical. Avui hem fet un resum dels 50 fins a començaments dels 60. Gràcies i bona nit.
Gràcies i bona nit. Vosaltres.
Acabem d'escoltar, que hem de recordar, la veu de Llucià Carbó, quasi una entrevista de les que ha fet en Jordi amb més cançons, així en directe, en viu. I ha estat molt i molt interessant. Bé, doncs anem amb un petit glob musical d'aquest tema que s'està escoltant molt, que es diu Sin Pijama, i ja de seguida ens anem a parlar de cinema amb Jordi Orno.
Pom, 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 pom. le carne a mesa, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son.
Sin pijama o sin pijama, com diuen elles, que són la Becky G i la Nati Natasha, amb una d'aquestes cançons que l'escoltarem perquè pot ser una d'aquestes aspirants a cançó de l'estiu. 12:39 minuts i és aquell moment que anem amb el cine. I tenim el nostre home sol davant del perill, com sempre, en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs comencem una nova edició d'aquest, parlant de cine, d'aquesta secció. Havíem parlat la setmana passada doncs de que intentaríem parlar d'això dels videoclubs.
De moment ho hem d'ajornar perquè no he pogut gestionar-ho amb la persona que jo crec que té una veu molt autoritzada en aquest món, com és en Marc Palau.
De fet, parlaven també a conseqüència de que aquestes grans, diguem, plataformes de streaming, Netflix i altres, esclar, ens han invadit a les cases i quasi és allò que dius, els videoclubs, quina raó tenen de sèrie? Però tot això ja ens ho explicarà en
sí,
Marc.
Ja
però parlem d'una altra cosa.
Sí, perquè de la setmana passada amb aquesta hi ha hagut més novetats que la de canvi de president del govern.
Exacte. I això, volíem parlar, venia a referència d'aquestes plataformes perquè hi ha novetats en quant a Netflix i en quant a Movistar, no, Jordi?
Sí, va sortir la notícia que em sembla que ja, no sé si ho fan coincidir en final de mes o en què, però Netflix i Movistar han arribat a un acord i sembla que els abonats de Movistar tindran dins del seu paquet, ara no me diguis si serà el paquet premium, si serà el paquet bàsic, no ho sé, sí. Però hi haurà un apartat que serà Netflix. Per tant, sembla ser que a partir de, no sé, però no era massa llunyana la data, doncs els abonats de Movistar podran veure Netflix dins de la seva plataforma.
Però desapareixerà el seu, el Yombi, que era, penso que era el
Yombi. No. El Yombi és la plataforma de ara no es diu Yombi, es diu Movistar.
Sí, ara sí, abans era el Yombi.
Exacte. El Yombi ara, doncs, tindrà dins de la seva aplicació el Netflix. Mm. Jo, que no desapareix ni Netflix, ni una... O sigui, no és allò de que quan es varen ajuntar Movistar, el Plus i Via Digital, te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Doncs va desaparèixer i van canviar i van dir que anirà a l'èlite digital. Doncs ara no. Netflix, qui estigui abonat a Netflix amb la quota que paga tindrà l'oferta de Netflix. Si no està abonat a Movistar, doncs continuarà, em sembla que continuarà igual.
Clar, també el que s'ha de saber si els continguts, si no hi ha repetició de continguts. Perquè pots trobar una pel·lícula de Netflix que estigui a Movistar.
Això és una cosa que ja amb la incorporació de totes aquestes plataformes ja s'ha anat diversificant. Si una pel·lícula era de Netflix, ja no la trobaves a Movistar. Això, per això ha portat aquesta mena d'entendiment, perquè perquè és clar, ara mateix, si tu tens Movistar i vols veure una sèrie d'HBO, si no és d'HBO, quan vas veure la primera temporada a Movistar, ara les, per exemple, Westworld, un exemple. Westworld, ara la segona temporada és d'HBO. I si no estàs subscrit a HBO, a menys que hi hagi un acord perquè Movistar Plus continuï fent les temporades com té amb Joc de Trons, si no és així, tu hauràs vist la primera temporada de Westworld i la segona ja no la veuràs si no estàs abonat a HBO. Llavors, la tendència és que aquestes plataformes es complementin i si poden estar juntes amb el sentit de que Movistar suposo que deu haver arribat a un acord econòmic amb Netflix perquè els seus abonats puguin tenir accedir als continguts, com per exemple HBO ho té amb, em sembla que és amb Vodafone. Els abonats de Vodafone Televisió tenen HBO inclòs dins del seu paquet. Per tant, totes aquestes aliances s'hauran de veure com s'acaben redistribuint, perquè, evidentment, no hi hagi públic que es vegi obligat a tenir 4 o 5 subscripcions, que tampoc és massa recomanable.
També hem de dir que Netflix és productora, produeix continguts.
Sí, igual que HBO.
I HBO, però Movistar em penso que no.
També.
També, oh, també,
sí,
feia?
Sí, sí. Aquestes sèries que hem vist Movistar... no sé, Estoy Vivo, ara me ve el cap aquesta sèrie.
Aquesta és produïda per...
Aquesta és produïda per... Sí, sí, Movistar. I una que estan... Bueno, n'hi ha vàries, La Peste. Mm-hmm. La Peste és una sèrie que estan... Aquestes estan produïdes per Movistar Plus i els atenen... no, perdona, Estoy
produïdes
Vivo...
Produïdes o coproduïdes?
Estoy Vivo no, Estoy Vivo em sembla que era de TV1.
En
fi, però Movistar Plus té les seves pròpies sèries i que els pots veure a través dels continguts de Movistar, Zombie, el satèl·lit, però ja estan penjades dins del i són produïdes de producció pròpia. El Netflix és el mateix.
Sí, sí, sí,
és distribuïdora i productora.
Productora.
HBO és productora i distribuïdora.
Sí, sí, perquè hem de dir que hi ha sèries, que és clar, que jo que tinc Netflix ja fa temps, que aquelles sèries només els veus a Netflix.
Exacte.
No els veus a cap més canal de televisió.
Bueno,
n'hi ha d'altres que sí, que els ha comprat Netflix d'altres televisions.
Exacte, però a determinats països, si la compra Netflix com a distribuïdora, només la podràs veure també per al canal Netflix. És una mica complicat tot això, perquè, clar, els oients es pregunten, bueno, és que, esclar, haurem d'estar abonats. Sí, en principi, si les coses van per on van, doncs serà com les sales de cinema. Si tu vols anar a veure una pel·lícula i només la fan en una sala de cinema, has d'anar en aquella sala de cinema per força. Per què? Perquè no tens més opció. Doncs amb les plataformes digitals, de moment està passant el mateix, però avui ja tenim un primer pas, que Netflix i Movistar ja han fet el primer pas per fusionar-se.
Després hi ha un altre que intenta fer-se un camí, com és Amazon, que també doncs, aquesta empresa de comerç online, en mica vol competir.
I Rakuten,
que
aquest nom ningú el sabia i ningú li sonava des, fins que no es va convertir en patrocinador del Barça. Doncs Rakuten és una plataforma de continguts, perquè és que s'ha de dir així, hem d'aprendre a parlar, perquè escolta'm això, continguts... audiovisuals. Doncs aquestes plataformes de continguts audiovisuals són les que ens van arribant i arriben uns noms que Amazon tothom ho coneixia com una empresa de venda
online.
Doncs també Amazon Televisió.
També vol ser-hi. I espera't, que es pot arribar.
I s'està comentant que Mark Zuckerberg
Facebook
ja està remenant les cireres per veure aviam si es fa amb alguna plataforma d'aquestes per donar... per tenir també aquesta branca de continguts dominada.
Bé, tot això venia arrel també d'això, del que havíem de parlar, i en parlem la setmana que ve, com afecta els videoclubs. Poden subsistir? Es podran aguantar amb aquestes plataformes? S'hauran de reinventar? Amb què es poden reinventar per continuar oferint servei de videoclub?
Aviam, jo aquesta opció, aquesta opinió, o aquesta manera de veure-ho, jo la traslladaria a com es van reinventar les petites botigues de barri amb la incursió, desembarcament, digue-li com vulguis, de les grans superfícies.
Exacte. Ha afectat molt,
Esclar,
moltes
esclar que sí.
Van haver de tancar.
Però guaita, que, mira, ara jo no em vull ficar a un nom de mana, perquè Marc és el que té la paella pel mànec a l'hora d'opinar d'això, però jo també sóc molt conscient de que 10 anys enrere el nombre de videoclubs que hi havia escampats doncs eren molts més que els d'ara.
Mm-hmm.
Inclús històrics. El Video Instant és que es va reconvertir.
El Blockbuster.
Que era una super...
Era una multinacional.
Una multinacional del lloguer.
Mm-hmm.
Clar, jo no sé ni on són. No sé ni si existeixen. Per tant... Jo m'imagino que, de la mateixa manera que algunes botigues de barri es van reconvertir i que continuen algunes subsistint, doncs el tema del videoclub podem passar el mateix. Perquè jo sempre he dit el mateix. La diferència que hi ha entre la botiga de proximitat i la gran superfície és el tracte que tu tens amb la persona que està gestionant el negoci. Que tu parles amb una persona que hi entén, no amb un dependent que a final de mes cobra un sou i que, guaita, tu tria, tu remena, i si tens algú que preguntar, pregunto, que jo contestaré el que sàpiga.
El que sàpiga. Molt bé. Jordi, ho deixem aquí perquè tenim moltes estrenes.
Sí, però també farem a vi, eh? Sí? Moltes estrenes, però més de les que hi han, jo diria que poder no arribarà ni a la meitat, que demà, que avui, els en puguem trobar a les cartelleres. Però bueno.
Si t'hi sembla, anem cap aquí, ens queden 10 minuts. I anem...
Queden 10 minuts, només dir-te que aquesta setmana batem el rècord de producció francesa que s'estrena.
Carai.
No sé si s'arribaran a estrenar totes, però...
Déu-n'hi-do, el cine francès, no sé què té. Algun dia també n'hem de parlar amb algú que ens ho expliqui explicar, això.
Té molt de suport. Això és una cosa molt important. Allò del xovinisme francès...
Però per què tant França i no altres llocs? No els altres cine anglès o alemany o...
Perquè, aviam, la paraula xovinista ve de França. Sí, els francesos són molt seus i el seu va davant de tot. I no escatimen mitjans perquè el seu es pugui vendre i bé a la resta del món.
Però ho saben fer-ho, eh?
Exacte, ho saben fer i són conscients de que ho han de fer. Per tant, amb el cinema no és baladí pensar en que no és igual. Tindran més o menys èxit fora de les seves fronteres, però hi arriben. Això també és molt important.
I algunes de molt bones. De
poques, exacte. Bé, comencem, doncs, per una pel·lícula francesa, Algo Celosa. És una pel·lícula sobre de com... els canvis de l'entorn, per exemple, el divorci, les separacions, les morts d'algú, afecten a la personalitat, en aquest cas, de la protagonista, que passa de ser una dona doncs, equilibrada i pragmàtica, totalment diferent, gelosa i maniàtica del seu entorn, tant familiar com laboral. La pel·lícula és una producció francesa dirigida per David i Stéphane Fuenquinos i protagonitzada per una actriu molt coneguda de moltes pel·lícules de les que han arribat, que és la Karine Viard. Continuem amb pel·lícula francesa, encara que per el repartiment i el director no ho sembli, però sí, és de nacionalitat francesa, dirigida per Roman Polanski i que porta un títol que moltes vegades es diu quan parlem d'altres pel·lícules. Basada en hechos reales. Aquest és el títol de la pel·lícula. No és que la pel·lícula estigui basada en hechos reales, sinó que el títol es diu així perquè parla d'una escriptora que, doncs, després d'escriure l'últim llibre, té problemes d'inspiració i a través d'una sèrie de circumstàncies, persones i alguna altra carta que rep, doncs, veurà com la seva vida i la seva futura activitat literària es veurà interferida per aquests agents externs que la influeixen. És qui dirigeix la pel·lícula. Olivier Assayas, un altre director reconegut, és el que escriu el guió, i els protagonistes són Eva Green, Emmanuel Seigner i Vincent Pérez.
Emmanuel Seigner és la parella de Roman Polanski.
Qui?
La Emmanuel.
Ah, va.
És la seva parella.
Sí, és possible. És possible. En aquest aspecte no ho posaré en dubte, perquè el safareig del món del cinema també és cosa de...
Ha fet diverses pel·lícules amb ell.
Sí, bueno,
en Polanski, que només pot fer pel·lícules a Europa.
Exacte. Polanski no...
Perquè està perseguit per la justícia americana.
No pot anar...
No pot anar a Hollywood.
Fa anys d'això. Bienvenides a Brasil és la tercera pel·lícula francesa. Aquesta és francesa, ambientada a Brasil, sobre quatre amigues que s'hi traslladen per anar al casament d'una d'elles i quan són allà es veuen embolicades en la mort accidental d'un jove ric i que el seu pare doncs, està disposat a qualsevol preu a castigar i trobar en els autors de la seva mort. Vull dir, és una pel·lícula barreja de comèdia, barreja d'acció... Bé, també una mica destinada al públic juvenil, perquè les quatre protagonistes són quatre noies que se'n van de París a Rio de Janeiro i en allà, doncs, evidentment, se'ls hi obre tot un ventall de possibilitats de diversió que aquí no tindrien. Però, clar, se'ls hi complica. I l'última pel·lícula francesa de la setmana és d'animació. O sigui, ja no és només en drama i comèdia i acció, sinó animació. I, a més, en català.
Carai.
La malvada guineu ferotxa és una pel·lícula d'animació amb uns dibuixos molt senzills, molt destinada molt al públic més menut, però esclar, acompanyat també dels pares, per tant és una pel·lícula familiar sobre una guineu que no és tan ferotxa com la pinten, doncs tots els plans que fa per capturar les seves preses, doncs tots li surten malament, fins que un dia se li acut una idea que no desvetllaré, perquè és una idea molt, molt curiosa. I ja deixem el cinema francès, ens anem al cinema italià, que també últimament en solen arribar algunes. La pel·lícula es diu Bendita Ignorància, i ens parla del plantejament de com les xarxes socials o l'aprofitament d'aquestes xarxes socials pot enfrontar a les persones, els que estan a favor i els que estan en contra. En aquest cas ve personalitzat per dos amics de la infància, però que s'han anat distanciant, i que tots dos són professors i ara per casualitat coincideixen en el mateix institut. La pel·lícula està dirigida per Massimiliano Bruno i Marc Giallini, i Alessandro Gassman són els seus dos protagonistes.
Gassman té alguna cosa a veure amb en Vittorio Gassman?
Sí, és el seu fill.
El seu fill.
Però aquí la gràcia està en que un és un gran aficionat a les xarxes socials i l'altre doncs, és una persona que se'n manté totalment al marge, i la retrobada per culpa d'aquesta afició un sí i un no, doncs no té masses vises de convertir-se en una reconciliació. És una comèdia divertida per anar a passar l'estona i que, ja et dic, les xarxes socials doncs, hi tenen molt a veure. Una pel·lícula que també està ambientada a Brasil, però en aquest cas és de nacionalitat brasileña, és Como Nuestros Padres. És una pel·lícula on la seva protagonista té una obsessió per la perfecció, però que quan les circumstàncies del teu entorn doncs no són massa favorables, te n'acabes donant compte que la perfecció com a tal no existeix. Director i protagonistes són íntegrament brasilers, per tant, desconeguts totalment aquí a la nostra cinematografia. Llavors ens arriba una pel·lícula molt surrealista. La veritat és que he vist imatges i és molt surrealista i és l'hombre que va a Don Quijote. D'entrada, el seu director és Terry Gilliam. Terry Gilliam és un dels components... No sé si encara existeix el Monty Python, però ell n'era un dels... Recordem que les pel·lícules del Monty Python ja tenien aquell toc surrealista i...
La vida de Brian.
Imaginari. La vida de Brian era encara la que més tocava de peus a terra, a pesar de que... Però Los Caballeros de la Mesa Quadrada, Brasil, tot això eren pel·lícules amb unes imatges oníriques i molt surrealistes. Doncs aquí es basa molt lliurement en l'obra de Cervantes i ens parla de com el protagonista, en l'actualitat, és un home que es creu Don Quixot, arrel de que havia fet una pel·lícula anys enrere, però aquesta pel·lícula anys enrere el que va fer va ser no només canviar l'ell, sinó una mica tot el poble que hi va participar. Ara tot això surt a la llum amb l'arribada d'un realitzador publicista que ja va aleshores participar en aquella pel·lícula i que ara quan torna en el mateix poble es troba amb tot aquest amb aquesta disbauxa.
Deixa'm dir una petita cosa. Aquest dematí estava escoltant la crítica i el crític de cinema ha fet pensar en tu amb aquella frase que dius no valia la pena. Saps com...
bueno,
llavors, el que ha dit el crític ha sigut la mateixa que diu, aquesta pel·lícula no valia la pena que l'hagués fet.
Aviam, exacte.
És una crítica de cine, de la ràdio.
No, sí. Jo dic, quan dic calia, és quan parlo d'aquelles revisions. Aquí, Terry Gilliam ha donat la seva visió com Monty Python d'una història que, bueno, bàsicament, sí, lliurement s'inspira amb el Don Quijote de la Mancha. Però, esclar, Jonathan Pryce i Adam Driver són els protagonistes, per tant, la qualitat en l'aspecte interpretatiu no l'hem de desmereixer. No. I el cinema espanyol el trobem amb l'Intercambio, que parla d'intercanvi de parelles, motivat quan una parella que porta molts anys casats, doncs la seva monotonia i tal, doncs s'apunten a una d'aquestes històries. Però clar, una cosa és el desig d'intentar revitalitzar el matrimoni a través d'una d'aquestes activitats, i l'altra és quan t'hi trobes amb el que te trobes. I El terror el tenim amb Los extraños caceria nocturna, que és la segona part d'una pel·lícula de fa 10 anys que es titulava Los extraños, pel·lícula de terror, on una família es veu involucrada en un joc terrorífic quan, en un viatge, fan nit a un aparcament de caravanes, en un càmping de caravanes, i en allà doncs, es converteixen ells en l'objectiu d'aquest joc terrorífic. Ja dic, qui recordi el 2008 amb Los extraños, doncs aquesta és un... No sé, no diria jo si és una continuació o és perquè, clar, després de 10 anys... Però, en fi, l'estil de terror és el mateix. Mm-hmm. I acabem. Mi Mundial és una pel·lícula uruguaiana sobre el que passa amb aquestes joves promeses del futbol, que se'ls hi puja al cap, que no atenen a cap raó externa, deixen els estudis i tal i qual, escoltant cants de sirena d'aquests representants que els... i que, per llavors,